Benvinguts, teatreres i teatreros sabadellencs, al moment d'aixecar el taló de Ràdio Sabadell, al moment que els nostres oients entreu a la platea radiofònica de l'Amunt al Taló. I en aquesta platea hi entreu l'endemà del Dia Mundial del Teatre, el 27 de març, un dia que es va crear per l'Institut Internacional del Teatre, amb seu a París, amb la intenció de donar relleu al teatre i que surti de les parets dels locals on es representa habitualment. Pel món del teatre és un dia de celebració, és el moment en què ens podem felicitar per tot allò de bo que el teatre fa per a la societat en nom de l'art, la literatura i la música. El teatre, en tots els seus aspectes, és una de les expressions més riques de la nostra civilització i ser conscients del seu valor és el mínim que es vol intentar assolir a cada 27 de març. La celebració és mundial i cada any hi ha una personalitat del teatre que signa un manifest que subscriuen tots els països i a l'Amunt al Taló, en representació del món associatiu teatral de la nostra ciutat, si ens hi han volgut afegir, i per això farem un programa especial i farem lectura d'aquest manifest per part de l'actor sabadellenc Santi Ricard i, a més, alguna altra sorpresa que anireu veient durant el programa. Però, com sempre, l'equip que farà possible aquest programa està format per Laura Lozano a la producció, Elvira Franc, Cristina Figueres, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Jordi Sánchez, Javi Bayón, Joan Monistrol i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Iñaki Echegaray. I tot aquest equip ha preparat els continguts següents.
Amunt al Taló.
Obrirem el programa repassant l'agenda teatral de la setmana a la platea indiscreta amb el Bernat Pareja. Després parlarem de l'obra que ja fa un parell de setmanes que s'està representant a la bàscula, la comèdia A les fosques. La primera sorpresa la tindrem amb el retorn després d'uns quants programes de la secció Gent de Teatre, en què Joan Monistrol preguntarà als sabadellencs sobre el seu coneixement del teatre amb motiu del Dia Mundial del Teatre. Tot seguit escoltarem el manifest del Dia Internacional del Teatre que vam celebrar ahir i que, com hem explicat, anirà a càrrec de Santi Ricard. I acabarem anant al teatre a Barcelona amb l'Elvira amb Teatre de Franc. I explicat de què anirà el programa d'avui, comencem l'Amunt al Taló especial Dia Mundial del Teatre.
Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
I comencem aquest programa d'avui especial Dia Mundial del Teatre amb el Bernat Pareja, com sempre, per repassar, perquè l'activitat teatral continua amb normalitat, amb certa normalitat, a repassar la cartellera de la nostra ciutat. Bon vespre, Bernat, què tal?
Bon vespre, Jaume. Doncs mira, començo felicitant a tots els teatreros i teatreres de Sabadell i del món en general que ahir va ser el Dia Mundial del Teatre. I bé, des d'aquí volem felicitar-los i animar-los a que consumeixin molt teatre, tu.
Exactament.
Com que és Setmana Santa, hi ha poca activitat, però sí que hi ha Joseph dissabte a les 6 i a 2:15 del vespre i diumenge a les 6, com sempre. A més, aquests últims dies hem pogut conèixer una primícia que ens ve des del Centre Sant Vicenç, que ens diuen que en motiu dels seus 30 anys del taller de teatre, que els faran el 2019, l'any que ve, es tornarà a fer Oliver, el noi de l'orfenat, que ja serà el tercer cop que es fa, i és una mica l'obra amb la que va començar el taller de teatre i tal, i es vol fer per tercer cop ja aquesta obra.
Molt bé, molt bé. Una gran notícia i que, a més, ha despertat moltes reaccions.
Exacte.
A les xarxes socials,
sí,
perquè
sí.
Al Facebook hi ha hagut diverses reaccions, sobretot dels que recorden com, sí, com va ser aquesta primera, aquesta primera funció fa 30 anys de l'Oliver.
I tant, a més, volen fer una macro obra de teatre amb molta gent i, bueno, coordinaran els monitors i també l'Antoni García, que ja ho va fer el primer cop, el segon, i ara fa el hat-trick de vegades amb Oliver. I bé, això, que ho tindrem el 2019.
Saps que ara parlarem de l'obra que dirigeix l'Antonio García a la bàscula, a les fosques?
Doncs mira, més protagonista que tu i jo.
Exacte,
avui.
Exacte, i tant.
Bona
Molt
setmana.
Bé. Doncs vinga, bona setmana, que ja s'acosta això, la Setmana Santa.
Sí.
Molt bé, doncs ens retrobem d'aquí una estona, Bernat, perquè m'ajudaràs amb el tema del missatge del Dia Mundial del Teatre.
Sí, 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 avui he parlat poc i vull una mica més d'espai, tu, a la
Exacte.
Ràdio.
Molt bé, vinga, així m'agrada.
Que vagi bé.
Vinga, a reveure.
L'entrevista.
molt ampli i va des de Monty Python fins a Mr. Bean, amb una gran col·lecció de comèdies teatrals que s'han representat arreu del món amb molt èxit. Estem parlant de, per exemple, Pel davant i pel darrere, Diner molt negre, Políticament incorrecte, Mentiders, entre moltes d'altres. I en aquesta llista hi ha també la comèdia que ha escollit el grup Tatxa per a retornar després d'un any i mig a les fosques, teatralment parlant. I estem parlant de la comèdia del dramaturg britànic Peter Shaffer, A les fosques, que s'ha representat a Madrid amb el títol de El apagón. L'autor Peter Shaffer, a més d'escriure comèdia, també ha estat molt reconegut per Amadeus, l'obra que tractava la vida de Wolfgang Amadeus Mozart i que fins i tot va ser portada al cinema. Però tornant a la comèdia A les fosques, avui hem convidat a l'Amunt al Taló a un dels actors, de fet l'actor protagonista, si no m'equivoco, un dels protagonistes d'aquesta obra que prepara el grup Tatxa, l'Albert Arnaus. Bon vespre, Albert.
Hola, bon vespre, Jaume.
Què tal?
Gràcies per haver-me convidat.
I ara, amb molt de gust de que vingueu. Abans de començar, perquè els nostres oients no vagin tant a les fosques, ens pots explicar una miqueta el joc escènic principal d'aquesta obra?
Sí, la peculiaritat d'aquesta comèdia és el joc de llums que es fa. Es tracta d'una obra amb una inversió lumínica. Això què vol dir? Vol dir que quan representa que hi ha plena llum, l'escenari està pràcticament a fosques, amb una llum molt, molt suau, no? Quan se'n va la llum, perquè la trama va d'això, que se'n va la llum en un moment donat, està a plena llum, és a dir, el públic pot veure com evolucionen els actors que suposadament estan a les fosques, per tant van a les palpentes. Quan hi ha una encesa d'un misto, una llanterna, un encenedor, hi ha una mitja llum, hi ha una penombra. Aleshores aquest és el joc una mica invers de llum. Aquí el tècnic de llum realment hi té un gran paper en aquesta obra.
Ja, o sigui que és important també la part tècnica de llums. Perquè això vol dir que quan comença l'obra està tot a les fosques.
Sí, pràcticament a les fosques. Hi ha una llum blava que dona impressió de foscor, no? Però en canvi els personatges en aquell moment representa que hi veuen i evolucionen doncs, amb un ritme normal dalt de l'escenari.
I el públic això ja ho entén en un primer moment? O li costa una mica? Perquè és clar, començar una obra que sents parlar així a les fosques, no? Ja sí. Potser algú que...
Probablement algú està una mica despistat, no? Sí que ho hem advertit una mica en els programes que hem fet, no? I en els emails de publicitat que hem fet al nostre públic habitual, que hi ha aquesta peculiaritat en l'obra. No? De tota manera, jo crec que el moment que se'n va la llum, que està tot a plena llum, que tot va a l'inrevés, suposo que ja se'n fan càrrec, no? Amb els nostres gestos, amb els nostres moviments, de que aquest joc de llums funciona així, a la inversa.
Ja. I Albert, tu quin personatge interpretes?
Bé, el meu personatge és en Brinsley Miller, un escultor una mica tarambana, pobret, no ha tingut mai massa èxit, que està en un moment crucial de la seva vida. En aquella nit pot passar una cosa molt important. Un col·leccionista d'art molt famós i milionari es presentarà a veure les seves escultures. Sembla ser que les ha vist amb fotografia, li han agradat, i aquest col·leccionista excèntric i milionari el vindrà a visitar. Si realment aquest col·leccionista li acaba comprant una de les seves escultures, té la fama i el futur assegurat, no?
Ja. Yeah.
Influït per la seva promesa de torn, no? Volen adecentar una mica l'apartament una mica desastrós que té en Brinsley, no? Què fan? Doncs, agafen en préstec els mobles d'un veí d'en Brinsley, però sense permís, perquè aquest veí és fora de cap de setmana. No? Saben on hi ha una clau amagada, agafen aquests mobles així sense demanar-li permís, i aquest serà una mica el detonant de tot el desastre que vindrà després.
Ja, yeah. O sigui que això és l'inici de l'obra i a partir d'aquí va venint tota la resta.
Sí.
I una mica tornant amb el tema aquest de la foscor, com ho interpreteu? El moment que representa que esteu a plena llum, no? I que per tant el públic entén aquesta convenció de que esteu a les fosques, com interpreteu aquest tema?
Bé, és una mica de joc de no dirigir-se mai directament amb el teu interlocutor, però representa que el sents a les fosques, millor dirigeix a la paret o al sofà quan l'altre està a un metre i mig. Una mica jugar això, no amb les mirades directes com faríem amb qualsevol obra normal. No?
I ho heu hagut d'assajar d'alguna manera especial, això?
Sí, fins i tot algun dels assajos que ho vam fer amb els ulls tancats o amb mocadors per evitar veure, no? per acostumar-nos a anar una mica a les palpentes, no? I a ubicar els altres personatges una mica per la veu, no pas per la visió.
Ja, ja. I no us heu arribat a entrebancar o passar algun petit accident d'aquest
evidentment,
tipus?
Evidentment, evidentment. Sí, sí, sí. Sí.
I el que és quant temps fa que esteu assajant aquesta obra?
Aquesta obra la vam començar a assajar des de l'estiu passat, pràcticament. El que passa és que, esclar, no assajàvem un ritme gaire fort, perquè tampoc teníem clar quan es reobria la bàscula. Teníem indicis de que potser sí, que s'obriria cap a finals d'any, però no en teníem la certesa. Aleshores, quan ja vam tenir clar que es reobria el local i que ja hi hauria unes dates per disposar per aquesta obra, vam accelerar una mica el ritme d'assajos, no? A partir de novembre. Octubre, novembre, a partir d'aquestes dates.
Val, per tant, ha sigut... No, perquè ho deia perquè justament això, el fet aquest de que hi havia la incertesa, de que sí. Exactament no se sabia quan s'obriria la bàscula, mm-hmm. No? Doncs,
vull dir... Clar, no tampoc, sabia... tampoc I, afavoria i, un...
Es va saber com que es va obrir, doncs, això, als voltants de Nadal, no? Sí, llavors, sí. En molt poc temps, realment, heu acabat preparant...
Hem acabat d'accelerar una mica els preparatius de l'obra.
Perquè ja ho portàveu assajant,
sí.
Doncs,
no, la portàvem des de feia mesos, sí.
Val, i el que és ja, diguem, entrant en l'argument... de la comèdia, té situacions realment molt, molt estripades, és una comèdia d'aquestes, sí. Es pot parlar d'un vodevil, d'una comèdia, diguem-ne, més
sí,
humor britànic,
una mica tot.
Com creus que es pot definir l'obra?
És bastant trepidant, no és una obra massa llarga, aleshores, és una obra que va adquirint ritme a mesura que va evolucionant. Sí, és una mica l'esquema del vodevil, no? De situacions d'equívocs, no? I a més, el tema de la foscor afavoreix doncs, que hi hagi encara molt, molt més possibilitat de malentesos, de xocs entre persones que no haurien de xocar, etcètera, etcètera.
Clar, diguem-ne que si normalment els vodevils, les portes i armaris i entrar sí. I sortir, ja és un element habitual.
Correcte.
A més, sumari doncs, el fet aquest
de la
foscor... I
el tema de la foscor.
Encara,
sí, sí.
encara
ho, més difícil,
ho estripa
sí.
Més. I realment ha estat... O sigui, les situacions no, així còmiques de vodevil... Són situacions que normalment costen d'interpretar perquè costa de fer-les creïbles, perquè són tan estripades que, mm-hmm. que costen d'interpretar. Us ha estat molt difícil preparar, doncs, en aquest sentit, les situacions que es creen en l'obra?
Sí. De fet, cada personatge té una mica un rol, no? Hi ha els més graciosos, els que no ho són tant, potser, que són una mica més que complementen el conjunt. I sí que hi ha personatges que van creixent en l'evolució de graciosos, no? De personatges graciosos. No explicaré massa detalls, perquè el que m'interessa és que la gent no vingui a veure
ara, quins,
i pugui
exemple,
comprovar.
El teu personatge és molt còmic? O...
No és el més còmic, però sí que és una mica el detonant de totes les situacions una mica rocambolesques que passen al llarg de l'obra.
Perquè entre els intèrprets que col·laboren amb tu en el repartiment hi ha la Maria Dolors Boada, no?
Sí, correcte.
L'Esperança Vegas, el Carles Tricuera, el Josep Pelegrín, l'Anna Rocamora, el Francesc Rocamora i el Marcos Fernández. Mm-hmm. D'aquests d'aquí, quin és el personatge, a qui interpreta el personatge més còmic?
Jo destacaria un parell, que és l'Esperança Vegas i el Josep Pelegrín, són probablement els personatges que donen el contrapunt més graciós a l'obra.
Que són, més o menys, per situar els espectadors, sí, sí, sí. Els oients, diguem-ne, que sí. Seran futurs espectadors que vinguin a veure, sí. Per situar-vos una mica qui són aquests partits, quin tipus de personatges són.
És el veí... diguem-ho així, Finolis, no? Que té
una... que li prens els mobles, diguem-ne, li manlleves els mobles.
Li manllevo sense permís, per l'emergència, donat el cas, no? I l'Esperança és una veïna, no? En principi és una típica veïna de mitjana edat, així com una mica reprimida, però que per circumstàncies de la foscor es anirà deixant anar, no? De mica en mica, fins al final acaba sent un dels personatges més estripats.
Val.
Fins aquí podria llegir.
I Albert, tu que has interpretat ja, tens un llistat de personatges llargs ja de participar en moltes obres, com valoraries aquesta comèdia a les fosques respecte a altres comèdies que hagis, mm-hmm. que hagis participat?
De fet, jo comèdies n'he fet relativament poquetes, n'he fet molt poquetes. Normalment he fet més personatge dramàtic. Sí que has tingut una experiència curiosa, perquè a més potser és una de les comèdies més ràpides que hem fet, perquè no hi ha ni mitja part. No? Llavors és molt intensa, pràcticament no desapareix en cap moment d'escena, només moments puntuals. Aleshores, sí que, bueno, en el meu cas particular ha estat una mica un repte, no? Fer un personatge d'humor, que no és el meu habitual, no? L'experiència en general jo crec que ha estat positiva, vull dir, els que integrem aquest repartiment estem força contents del resultat. Sí, sí.
Uh-huh. I ara ja porteu 5 representacions, i per tant ja heu anat veient com el públic ha anat responent.
Correcte.
A aquestes situacions. Us ha sorprès especialment alguna reacció que no esperàveu del públic en algun moment concret?
Sí, sí, sí. Hi ha moments que mentre assages gairebé no creus ni que vagin a fer gràcia. I realment sorprèn de vegades, doncs, que la gent esclata a riure, doncs, amb un gest o amb alguna carota que no... Bueno, en principi no creies que tingués aquell èxit, no?
Ja, ja, ja. I en teniu alguna que realment no us esperéssiu? Alguna concreta?
No, el que passa, també passa una cosa. A base d'anar fent l'obra he de tenir una mica més de seguretat en el paper. Es va evolucionant. Un mateix, doncs, potser exagera una mica més cadascú el seu personatge. I això fa que, clar, que les situacions cada vegada siguin més estripades, més còmiques, no?
I heu afegit el que es diu la morcilla? Alguna...
alguna coseta sempre alguna cal, sí.
De més a més.
Buscada o no, o involuntària de vegades, ja, 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 no? Però, ja, ja. Però que acaben de donar, doncs, una mica la gràcia en aquesta obra.
I a nivell d'escenografia, com heu plantejat tot el muntatge, diguem-ne, escènic de l'obra?
Bé, hem volgut recrear com dos ambients, no? L'apartament aquest, doncs, amb uns plafons que tanquen una... Vam evitar les portes perquè realment normalment solen ser bastant problemàtiques pel soroll que fan i tot. I a més facilitaven, com que hi ha molt moviment de gent i de mobles en aquesta obra, facilitava una mica la sortida d'aquests mobles, no? I després hi ha un altre espai una mica més elevat que representa que és el dormitori d'en Brinsley, no? on també hi passen coses curioses.
Coses de dormitori, coses
de... Coses de dormitori, no potser les més habituals.
En una comèdia una mica tipus vaudeville ja pot ser que
podeu imaginar
sortit, no?
O no. Ho deixo obert, això.
I el director és l'Antoni García, que és un director, doncs, que ja també té una trajectòria llarguíssima i extensa, però potser l'hem vist el relacionem moltes vegades amb obres de gran format, amb molts actors participant dalt de l'escenari, però en canvi aquesta obra té un repartiment, doncs, més aviat reduït. Com ha anat amb l'Antonio dirigir una obra d'aquest tipus així, diguem-ne, més petit format?
Sí, bueno, s'ha pogut insistir més en això, una mica amb la interpretació. O sigui que a l'Antonio li agrada molt fer muntatges amb molta gent. El que passa que també la sala tampoc permet ara grans acumulacions d'actors, no? Segurament a partir d'ara el que veurem és un format una mica menor. Una mica per tal com han quedat les reformes i la capacitat de la sala en global.
Yeah.
Bé, no, l'Antonio ja saps que és molt versàtil, tant pot dirigir obres de 3 personatges com de 80, no? Vull dir, cap problema. En aquest cas dels vaudevilles, ell també li agrada fer algun de tant en tant. I com que aquest era una mica el retorn després de 2 anys forçats d'absència, jo crec que hi ha posat moltes ganes i molt interès.
Ja, ja, ja.
Sí.
Molt bé. I com va sorgir l'elecció d'aquesta obra, Les Fosques? Uh-huh.
La suggerència la va fer en Francesc Rocamora. Ell l'havia vist a Barcelona, en un muntatge professional. Aleshores va pensar que tard o d'hora seria un bon muntatge a representar. No, no és de les obres, les comèdies més famoses, però en canvi sí que té el seu ganxo. Llavors volíem fugir una mica d'això, dels típics políticament incorrectes, o d'aquesta taxi, o aquesta que s'han representat més, o que sonen més al públic, i fer una cosa una mica novedosa, que no s'hagués vist per aquí a Sabadell.
Sí, sí. Doncs, i ara el grup Tatxa, que ja ha recuperat amb la bàscula, té previstes ja alguns... Jo ja suposo que l'Antonio García, que realment doncs ell sempre va preparant obres, suposo que hi ha alguns projectes preparats. Ens en pots avançar alguns dels que hi han previstos o que ja estiguin començant a assajar?
Un que ja gairebé està, no diria a punt d'estrena, però no, està bastant madur, és una obra que es diu Revisió Anual, que l'interpreten 3 dones. Només aquesta també és una obra de petit format. Representa això, 3 dones que es troben a la consulta d'un metge i allà doncs expliquen a cadascuna les seves històries. Una obra molt intimista, molt entranyable, està molt bé. Té tocs d'humor, tocs dramàtics, és una obra molt completa. I la propera obra, així, també hi ha una mica més d'actors, seria una d'Oscar Wilde, El marit ideal. Aquesta, encara no hi ha dates ni per l'una ni per l'altra, però aquesta, El marit ideal, probablement seria la tardor.
De la temporada que havia representat.
Sí, tot però d'aquest any, vaja, de 2018, sí, exacte, la següent temporada.
No, perquè ara el Nacional faran un Oscar Wilde també, la importància de ser franc, vol dir
mira,
que...
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs escolteu a tots els nostres oients que no es quedessin pas a les fosques de teatre, que avui, que estem celebrant el Dia Mundial del Teatre, que aprofitin les poques funcions que ja queden d'aquest a les fosques fins al 8 d'abril, els divendres i els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges... A les 9 de la nit, em corregeix, ho tenia doncs mal apuntat aquí. Em sembla que la pàgina web de la Bàscula surt a les 10.
Podria ser, no, és a les 9.
Doncs a les 9 de la nit i els diumenges a les 6 de la tarda, això, al Teatre de la Bàscula, doncs Capellà Sol i Padrís, no recordo...
Gorina i Pujol 60.
Això, a veure les fosques, aquesta comèdia, doncs això, tan original, per aquest element tan poc convencional, diguem-ne, de quedar a les fosques quan tens tot l'escenari il·luminat. Albert, moltes gràcies per haver vingut i...
Gràcies a vosaltres.
Molta merda amb aquestes últimes representacions i nosaltres continuem amb el programa de celebració del Dia Mundial del Teatre.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. Gent de teatre.
Ei, bones! Benvinguts i benvingudes al Gent de Teatre. D'entrada, cal destacar que el 27 de març és el 86è dia del calendari gregorià. El 27 de març de 1886 va néixer Ludwig Mies van der Rohe, arquitecte del pavelló alemany de Barcelona. Més tard, el 1955, va néixer el president de l'estat espanyol Mariano Rajoy Brey. Uns anys més tard, el 1963, va néixer Quentin Tarantino. Va ser el 1973 i també un 27 de març que Marlon Brando va rebutjar l'Oscar a millor actor per Vito Corleone a El Padrino. Aquestes i moltes altres coses han passat el 27 de març al llarg dels anys. Ara, però, sortim al carrer per veure si els ciutadans i ciutadanes de Sabadell coneixen el món del teatre. Doncs és també, a part de tot el que us hem dit, el Dia Mundial del Teatre. Els preguntarem què s'ha de tenir en compte per fer teatre, quins elements hi intervenen i altres qüestions relacionades. A més, intentarem recitar algun fragment d'Èdip Rei per apropar la literatura dramàtica als carrers de Sabadell. Som-hi! Bones, com estem? Com es diu?
Joan.
Joan, com jo? Mira, ja són dos Joans. Com està aquesta tarda? Que està passejant per la plaça Mercè, ha trobat un banc i...
He vingut a fumar un rato.
Vaig a fer-li una pregunta. Què passa el dia 27 de març?
Pues no ho sé.
Hi ha alguna festivitat així que es pugui assenyalar al calendari? Li sona el Dia Mundial del Teatre, per exemple? Doncs el 27 de març és el Dia Mundial del Teatre. Llavors, què diria vostè que s'ha de tenir en compte per fer teatre?
Preguntes. Ara sí que no sé què contestar-te. S'ha de servir per fer teatre.
Sí, podríem estar parlant d'una cosa que s'ha de tenir de per si, no s'ha de treballar, per exemple?
Home, també ajuda, és clar, però s'hi ha de néixer per ser artista o ser actor. No tothom serveix. S'ha d'aprendre com tot, tots els oficis, però no s'ha de néixer.
Doncs som a la plaça Mercè i ens apropem a un parell de senyores que estigui a un banc i a veure si ens poden solucionar els nostres dubtes. Hola, bones.
Hola.
Com es diu?
Leandra.
Leandra, perfecte, Leandra. Bona tarda. D'entrada, què creus que passa el dia 27 de març?
No lo sé.
És el Dia Mundial del Teatre. Què s'ha de tenir en compte? Si et plantegen un projecte a tu i et diuen has de fer teatre, què tindries en compte d'entrada?
Bueno, primero aprenderme el papel principal, como, no sé, aprenderse el papel, no sé.
Parlant des d'un punt de vista de l'actriu, però no només hi ha actors i actrius, què més podem trobar al teatre?
Bueno, directores, organizadores, maquilladores, gente que, bueno, la dirección en general.
Sí, pot parlar amb la llengua que se senti més còmoda.
Las obras en general, la gente que organiza los papeles y cada personaje que sea adecuado a la obra.
És a dir, que nosaltres sovint quan anem al teatre ens quedem una mica amb allò que ens ha agradat o amb la música que escoltem, però a darrere hi ha una feina molt important i llavors també seria interessant que el dia 27 de març, el Dia Mundial del Teatre, remarquéssim tot això, no?
Exacto. La verdad que para los niños eso les va genial porque ven gente real actuando en papeles que... que para ellos se les queda más que ver una película en sí.
És a dir, que diries que la força i l'energia que té el teatre és superior a, molta, a molts dels altres suports d'entreteniment.
Para mi parecer sí, la verdad que sí, porque te o sea, las miradas, las acciones, los gestos, entonces con eso es lo que se quedan los niños.
Complicitat, no?, que s'estableix entre el públic i l'actor.
Exacto.
Quina és l'última obra que ha anat a veure amb els nens?
¿Qué obra has visto?
El Rec.
Sí. I et va agradar?
Sí.
Que em regaleu uns minutets, ràpids. Vinga, veieu que tinc un llibre aquí? És Èdip Rei. Mireu, hi ha una solapa, ja està obert per una banda, i hi ha un personatge que es diu Tiresias, aquí, i us demanaré si podeu llegir un fragment. Pot començar una i acabar l'altra. Valents? Doncs vinga, som-hi.
Encara que sigui rei, puc replicar-te d'igual a igual, perquè també jo tinc el meu poder. La meva vida no és sotmesa a tu, sinó a l'Òxies. De manera que tampoc no estic inscrit en la llista dels seguidors del Creont.
I com m'has retret la meva ceguesa, et diré que encara que hi veus, no veus en quin punt de desgràcia et trobes, ni tampoc on vius ni amb qui vius. Saps de qui ets fill? Sense saber-ho t'has de convertir en abominació.
Acabem de llegir un fragment d'Èdip Rei. De les poques línies que heu llegit, què us ha vingut al cap?
El sentiment que té ell.
Si ho haguéssiu de fer realitat o una gran mentida, com el teatre, com ho posaríeu en escena?
En foscor, tot fosc, sí.
I vestuari?
Si és una noia, pues un roba llarga, em sembla, així com tul o...
Romàntic, estic romàntic.
Seríeu fidels al moment en què es va escriure? Es crec.
Sí.
Molt bé, doncs acabeu de fer una petita experiència de direcció, dramatúrgia, vestuari, molt interessant. Doncs moltes gràcies i que passeu una bona tarda.
Bé, igualment, gràcies.
Gràcies.
Adéu, vagi bé. Això és tot per avui. Moltes gràcies per ser a l'altre costat del micròfon i fins la propera. Jo sóc Joan Monistrol i això és Gent de Teatre.
Al Teatre Sabadellenc, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Sabadell.
I arriba el moment de conèixer el contingut del missatge d'aquest any del Dia Mundial del Teatre. Aquest any l'autor és Simon McBurney. Bernat, ens pots explicar una mica qui és Simon McBurney?
Sí, hola Jaume, ja torno a ser aquí. El manifest que sentirem, primer de tot, dir que l'ha llegit l'actor Santi Ricard, que és un actor que va néixer a Vic, però que viu a Sabadell. Treballa des de ben jove de teatre en teatre per tot Catalunya, però s'ha guanyat fama, sobretot, fent sèries de TV3, com per exemple Zoo o Infidels. Actualment participa a la sèrie Com si fos ahir, la telenovel·la de les tardes, i una de les obres de teatre més recents que ha fet és Desig sota els oms. Però parlant d'en Simon McBurney, ell és actor, dramaturg i director, és a dir, que està posat completament en el món del teatre. És un personatge que es destaca per ser molt innovador i influent. Ha dirigit obres originals, però també ha fet adaptacions. A més, ha portat a escena actors com Beckett, Arthur Miller, Shakespeare, Bruno Schulz, és a dir, dels grans autors de la història. En els últims 20 anys ha treballat en qüestions polítiques, socials i filosòfiques. Entre les seves obres destaquen Mnemonic, que és una relació entre la memòria, l'origen i la identitat, i actualment està fent d'Encounter, i està fent una gira ara per Europa, i és una obra que tracta sobre una meditació filosòfica sobre la naturalesa. Per tant, com pots veure, són obres molt, molt profundes, molt filosòfiques, molt de pensar. I bé, ell també té una passió per a la musicalitat de les obres, i això ha fet que també, com a director, porti moltes òperes a escena, entre les quals hi trobem a Dog's Heart, que la va portar el 2010, The Magic Flute, el 2012, o l'any passat, el 2017, va portar Stravinsky, The Rake's Progress. Això, tota aquesta trajectòria, llarga trajectòria, l'ha fet guanyar premis molt importants, com per exemple el Premi Yomiuri, que és un premi japonès i destaca per ser el primer estranger en guanyar, és la primera persona no japonesa en guanyar aquest premi de teatre. A més, és doctor honoris causa en diverses universitats, com la Universitat Metropolitana de Londres, la Universitat de Cambridge o la Universitat de Lund, a Suècia. Per tant, doncs, és un personatge molt reconegut i bé, amb una llarga trajectòria que aquest any ha volgut o ha pogut...
Li encarreguen des de l'Institut del Teatre el fet d'això, de preparar aquest missatge.
Ha tingut l'honor de fer el manifest que s'ha repartit per tot el món del Dia Mundial del Teatre, que a continuació escoltarem.
Doncs molt bé, anem a escoltar aquest missatge del Dia Mundial del Teatre, que ho prepara doncs, l'Institut Internacional de Teatre de París, escrit per Simon McBurney i llegit, que li donem moltes gràcies doncs,
sí,
per haver
tant,
vingut aquí al programa Amunt al Taló a fer la lectura del manifest, per Santi Ricard. Escoltem-ho.
Missatge del Dia Mundial del Teatre 2018, a Europa, a càrrec de Simon McBurney, Regne Unit, actor, escriptor, director d'escena i cofundador de Teatre de Complicité. A mitja milla de la costa Cirenaica, al nord de Líbia, hi ha un gran refugi de roca, 80 metres d'ample i 20 d'alçada. En el dialecte local s'anomena Hawthef. El 1951, l'anàlisi de datació de carboni va demostrar una ocupació humana ininterrompuda d'almenys 100.000 anys. Entre els artefactes descoberts hi havia una flauta d'os datada entre 40 i 70.000 anys enrere. De petit, en sentir això, vaig preguntar al meu pare, «Tenien música?» Ell em va somriure, com totes les comunitats humanes. Mon pare fou un arqueòleg americà especialitzat en prehistòria, el primer a excavar el Hawthef a la Cirenaica. Estic molt honrat i feliç de ser el representant europeu en el Dia Mundial del Teatre d'aquest any. El 1963, el meu predecessor, el gran Arthur Miller, va declarar que l'amenaça d'una guerra nuclear pesava sobre el món. Em van demanar escriure en una època en què la diplomàcia i la política tenien armes molt dèbils i curtes. L'abast delicat, però de vegades llunyà de l'art, ha de suportar la càrrega de reunir a la comunitat humana. El significat de la paraula drama deriva del grec dran, que significa fer. I la paraula teatre prové del grec teatron, que significa lloc de visió. Un lloc no només on mirem, sinó on veiem, rebem, entenem. Fa 2.400 anys, Policlet el Jove va dissenyar el Gran Teatre de Pidaure, amb capacitat per a 14.000 persones. La sorprenent acústica d'aquest espai a l'aire lliure és miraculosa. Un llumí encès al centre de l'escenari es pot escoltar des dels 14.000 seients. Com era habitual en els teatres grecs, quan s'observava els actors, també es podia veure el paisatge de més enllà. Això no només permetia reunir diversos llocs alhora, la comunitat, el teatre i la natura, sinó que també reunia tots els temps. A mesura que l'obra evocava mites passats en l'actualitat, els espectadors podien mirar des de l'escenari quin seria el seu futur definitiu, la natura. Una de les revelacions més notables de la reconstrucció del Globe de Shakespeare a Londres és també el que veieu. Aquesta revelació és la llum. Tant l'escenari com l'auditori són igualment il·luminats. Els intèrprets i els públics poden veure cadascun l'altre, sempre. A tot arreu es veuen persones. I una de les conseqüències és que es recorda que els grans soliloquis de, per exemple, Hamlet o Macbeth no eren merament meditacions privades, sinó debats públics. Vivim en una època en què és difícil de veure-hi amb claredat. Estem envoltats de més ficció que en qualsevol altre moment de la història o la prehistòria. Tot fet pot ser qüestionat. Qualsevol anècdota pot reclamar la nostra atenció com una veritat. Una ficció en particular ens envolta contínuament, la que busca dividir-nos des de la veritat, els uns dels altres, que estiguem separats, que el poble de les persones, les dones dels homes, els éssers humans, de la natura. Però igual que vivim en un moment de difusió i fragmentació, també vivim en un moment d'immens moviment. Més que en qualsevol altre moment de la història, la gent es mou, freqüentment fugint. caminant, nedant, si és necessari, migrant, per tot el món. I això només és el començament. La resposta, com sabem, ha estat tancar fronteres, construir murs, excloure, aïllar. Vivim en un ordre mundial tirànic, on la indiferència és la moneda habitual i l'esperança mercaderia de contraband. I a part d'aquesta tirania, és el control no només de l'espai, sinó també del temps. El moment en què vivim habita el present. Es concentra en el passat recent i el futur immediat. No tinc això, vaig a comprar això. Ara ho he comprat, he de tenir el següent. El passat profund s'oblida. El futur, sense conseqüències. Molts diuen que el teatre no canviarà ni pot canviar res d'això. Però el teatre no desapareixerà, perquè el teatre és un lloc. Tinc la temptació de dir-ne un refugi, on es congreguen i es formen instantàniament comunitats, com hem fet sempre. Tots els teatres són de la mida de les primeres comunitats humanes, de 50 a 14.000 ànimes, des d'una caravana nòmada fins a un terç de l'antiga Atenes. I perquè el teatre només existeix en el present, també desafia aquesta visió desastrosa del temps. El moment actual és sempre el tema del teatre. Els seus significats es construeixen en un acte comunitari entre l'artista i el públic. No només aquí, però ara. Sense l'acte de l'artista, el públic no podria creure. Sense la creença de l'audiència, l'actuació no seria completa. Riem alhora, ens movem, romanem sense alè o sorpresos en silenci. I en aquest moment, a través del drama, descobrim la veritat més profunda, que el que consideràvem la divisió més privada entre nosaltres, la frontera de la nostra pròpia consciència individual, no té fronteres. És quelcom que compartim i no ens podem aturar. Cada nit tornarem a aparèixer. Cada nit els actors i el públic es tornaran a plegar i es reeditarà el mateix drama. Perquè, com l'escriptor John Berger diu, en la profunda naturalesa del teatre hi ha un sentit de retorn ritual. Aquesta és la raó per la qual el teatre sempre ha estat la forma d'art dels desposseïts, que, per aquest desmantellament del nostre món, és el que som. Arreu on hi hagi artistes i espectadors, es representaran històries que no es podran dir a cap altre lloc, ja sigui a les òperes i teatres de les nostres grans ciutats, o els campaments que acullen els immigrants i els refugiats del nord-est de Líbia i d'arreu del món. Sempre estarem units col·lectivament en aquesta revocació. I si estiguéssim a Pidaura, podríem mirar i veure com ho compartim amb un paisatge més ampli, que sempre som part de la naturalesa i no podem escapar-nos-en de la mateixa manera que no podem escapar del planeta. Si estiguéssim al Glove, veuríem com, aparentment, les preguntes privades estan dirigides a tots nosaltres, i si tinguéssim la flauta sirenaica de fa 40.000 anys, entendríem que el passat i el present aquí són indivisibles i que la cadena de la comunitat humana mai no pot ser trencada pels tirans i els demagogs. Simon McBurney.
Amunt el taló a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I acabem aquest programa, encara no acabem, però estem a la recta final d'aquest programa especial Dia Mundial del Teatre, i com sempre, la dosi de teatre que ens porta l'Elvira per parlar-nos del teatre que es fa a Barcelona, la cartellera teatral de Barcelona, de les obres que han anat a veure aquesta última setmana.
Això
què
mateix.
Tal, Elvira? Bon vespre.
Hola, bon vespre, Jaume.
Com estàs?
Bon vespre, bé. Bon vespre, també, teatreros. A veure, avui començaré parlant d'una obra que es fa a la Sala Montaner. La nit de Molly Bloom, de James Joyce. És una dramaturgia, traducció i direcció del sabadellenc Artur Trias, que està molt a Barcelona, però és d'aquí Sabadell. L'Àngels Bassas, que és l'actriu, encarna el paper d'una dona que, en una nit d'insomni i tenint el seu marit al seu costat dormint en el llit, comença a repassar la seva vida en veu alta, parlant en veu alta. els seus records i fantasies van sortint sense ordre, tal com moltes vegades nosaltres ens volen els pensaments. Recorda, per exemple, com hauria pogut ser la seva relació amb altres homes o amants. Considera que tots els homes són com nens i que les dones som les verdaderes lluitadores d'aquest món. Estima el seu marit, però no en té prou, necessita somiar, desperta. Repassa la seva faceta de cantant, però no oblida el seu fracàs en aquest ofici. Recorda amb nostàlgia com podria haver sigut una mare, bona mare, però de seguida ho reprimeix en pensaments més frívols. I així va examinant diverses etapes de la seva vida, retornant a la realitat i sent conscient d'on es troba realment, en el llit, al costat del seu marit. L'Àngels Bassas interpreta aquest paper en molts matisos. Passa de la il·lusió a la frustració, de les esperances als fracassos del seu personatge, d'una manera suau i sense estridències. Canta a capella i s'expressa de manera convincent. Però, a parer meu, diria que potser aquest paper li escauria més a una actriu amb aparença no tan amable ni tan fràgil com l'Àngels Bassas. O potser el director de l'obra li ha marcat a fer un personatge de manera massa dolça i innocent, pel mi, eh? I tot i això, cal reconèixer que interpretar un monòleg de més d'una hora de durada necessita un gran aplom i un gran autodomini, i aquesta actriu, sens dubte, la té. L'actor sabadellenc Jep Barceló li toca fer el paper més ingrat, i quasi només fa com a figurant, ja que es passa tota l'obra dormint i emetent de tant en tant quatre roncs. També fa algun moviment de canviar-se de posició, tot dormint. Així i tot, s'intueix una interpretació molt digna perquè facilita molt l'actriu la seva interpretació.
Ja. Yeah.
Mal guanyat per
és
això,
un,
eh?
Sí, oi? És un personatge, vull dir que és això, una interpretació, vull dir, un personatge curiós, no? Aquest
sí, d'estar no
interpretant només el marit dormint.
De tant en tant, doncs, li fa el ronc, o se li gira, se l'agafa, però res més. Sí, mal guanyat el Jep, perquè per mi personalment és un actor que m'agrada molt, més amb els seus papers còmics, amb la seva companyia d'estrena Morena, doncs, més, i altres interpretacions més poètiques i més serioses que al llarg de la seva vida ha anat interpretant.
I encara continua fent el Joan Maragall.
Encara continua.
A Barcelona, a la casa de Natal
de Joan Maragall. I ho fa a vegades a la tarda, fa l'actuació de Joan Maragall, corrents cap a la Montaner, i el dia que vaig jo justament va ser així, entrava corrent just per canviar-se.
Treure's la barba de Joan Maragall i posar-se al llit a dormir, no?
Exacte, i arroncar.
De marit d'Àngels Bassas.
I arroncar. Bueno, de moment ara és la seva principal activitat. Per mi és una obra amb un vocabulari moltes vegades agre i atrevit, sense complexos, que contrasta amb la finor que se'ns presenta la situació. La serigrafia ens situa en una habitació on al centre hi ha el llit de matrimoni. A criteri meu, un llit massa alt, on s'hi afegeix també la sala de la sala Montaner, de l'escenari, ja que tot plegat és massa alt que no veus, si et poses molt endavant, no veus ni els actors.
Yeah.
Llavors els espectadors s'han de situar almenys a partir de la fila quarta, amb la conseqüent particularitat que tot pren una distància i no lliga en el text, que és molt intimista.
Val.
Un detall que el director penso que hauria de tenir en compte. Sort que la sala Montaner no està numerat i el públic pot seure allà on vol. És un text tret de les darreres pàgines de l'Ulisses, de James Joyce, i que moltes vegades serveix com a prova a les actrius a l'Institut de Teatre.
Ja. Yeah.
I crec que aquesta vegada l'actriu la provaria sobradament. Personalment penso que potser el director no tant.
Yeah.
No tindria tan bona nota. I fins aquí la meva franca opinió de l'obra que avui us he presentat.
Molt bé, Elvira, doncs moltes gràcies per això, per explicar-nos aquest, com es deia el títol, Molly...
La nit de Molly Bloom.
La nit de Molly Bloom. Aquesta nit, doncs això, en un teatre que potser és massa gran, una obra massa...
El teatre
un espai
és
massa ampli per una obra, doncs, que és això, tan íntima.
A veure, l'escenari és petitó, però és molt alt.
Ja.
I llavors el director ha de pensar de que si estàs quasi sempre estirat al llit, que els espectadors ho puguin veure amb facilitat. S'ha de tenir sempre en consideració on es representa una obra. Quan facin bolos, doncs, no sé...
Hauran d'anar adaptant.
Adaptant.
Doncs moltes gràcies, Elvira.
A vosaltres.
Ens retrobem la setmana... Que passis una bona Setmana Santa, una bona Pasqua.
Igualment,
i ens
vosaltres.
Retrobem la setmana vinent.
D'acord. Adéu-siau.
recordant els clàssics.
Escolteu les penúries dels homes i com els vaig transformar en éssers intel·ligents i amos dels seus efectes. Ells, que abans no tenien enteniment. Ho explicaré no per cap retret contra els homes, sinó per explicar la bona voluntat que hi havia en allò que els vaig donar. En un principi, tot i tenir ulls, no hi veien. I malgrat que sentien, no en tenien res, sinó que igual que fantasmes d'un somni tot al llarg de llur dilatada vida, es movien a l'atzar. No coneixien les cases fetes de maons cuits al sol, ni tampoc el treball de la fusta, sinó que vivien sota terra, com les formigues inquietes al fons de cavernes sense sol. No tenien cap senyal per saber si era l'hivern, la florida primavera o l'estiu abundant en fruits, sinó que actuaven sense criteris fins que els vaig ensenyar la sortida i la posta dels astres, cosa difícil de discernir. I també els vaig descobrir el nombre, que preval per sobre dels altres invents. I la unió de les lletres, on hi ha una memòria universal, artesana, mare de les muses. Jo vaig ser el primer a junyir les bèsties i a sotmetre-les sota l'arnès, a fi de substituir les persones en els treballs més fatigosos. I vaig enganxar el cavall al carro, obedient a la brida, ornament de luxe i opulència. I els vehicles dels navegants, que solquen la mar proveïts d'ales d'allí, ningú altre sinó jo els inventà. I després d'haver descobert i tals artificis per als mortals, pobre de mi, no disposo de cap recurs que m'alliberi d'aquest turment.
És humiliant el mal que pateixes i que t'ha dut a desvariar la teva ment i a perdre't. Et desanimes igual que un mal metge que ha caigut malalt, i per això no pots esbrinar amb quin remei et podries guarir.
Encara t'admiraràs més si escoltes la resta. Quines arts i recursos vaig inventar. Aquest és el millor. Si hom queia malalt, no tenia cap defensa ni per menjar, fregar-se o beure, sinó que es moria per manca de medicaments. Això, fins que jo els vaig ensenyar les barreges dels remeis medicinals que curen qualsevol malaltia. Vaig classificar les moltes formes d'endivinació i vaig ser el primer a distingir la part de cada somni que ha de succeir en realitat. Els vaig donar a conèixer les veus que inclouen presagis de difícil interpretació i les troballes premonitòries al llarg dels camins. Vaig definir amb exactesa el vol de les aus d'ungles encorbades. Quines són favorables de mena i quines són sinistres, quina vida fa cadascuna, quins són llurs odis, llurs aficions i aparellaments. La netedat de les vísceres i quin color ha de tenir la bilis perquè sigui grata als déus i la bona disposició del lòbul hepàtic. Vaig orientar els mortals en un art on és difícil de formular presagis, i quan vaig posar el foc als membres coberts de greix i l'ample espinada de les víctimes, vaig fer que veiessin amb claredat els senyals que inclouen les flames, que abans eren insondables. Aquesta va ser la meva obra. Sota terra hi ha metalls útils que restaven ocults als homes: el coure, el ferro, la plata, l'or. Qui podria dir que els va descobrir abans que jo? Ningú, però ho sé, tret que vulgui dir mentides. Així tot, resumint, sàpigues-ho en breus mots. Els mortals han rebut totes les arts de Prometeu.
No beneficies els mortals més enllà de la justa mesura. I no et despreocupis de tu quan pateixes desgràcies, perquè tinc una bona esperança de tot això. Un cop lliure d'aquestes cadenes, tindràs un poder que no serà inferior al de Zeus en res.
El destí, que tot ho acompleix, no ha decretat encara que això hagi de succeir, sinó que després de desgarrar-me amb milers de dolors i calamitats em podré alliberar d'aquestes cadenes. L'art és força més dèbil que la necessitat.
I qui dirigeix el timó de la necessitat?
el destí, les moires.
Així, Zeus és més dèbil que no elles?
I tant. Ell no podrà evitar el seu destí.
I doncs, quin destí és el de Zeus, sinó el de tenir sempre poder?
No el pots conèixer encara, no hi insisteixis.
És potser un secret important el que amagues.
Parleu d'una altra cosa. De cap manera és ara el moment d'anunciar-ho. Ho hem d'amagar tant com puguem. Si el conservo, podré fugir d'aquestes infames cadenes i calamitats. Però veus aquí que veig el missatger de Zeus, el servent del nou tirà. Sens dubte ha vingut a anunciar alguna nova.
Tu, el sofista, amargat més amargament que ningú altre, el que vas pecar contra els déus donant llurs honors als efímers, lladre del foc, a tu m'estic adreçant. Ha manat el pare que diguis quina és aquesta boda que et vantes de conèixer, per la qual ell serà enderrocat del seu tron. I en això res d'enigmes. Explica-ho tot punt per punt i no m'obliguis a fer un nou viatge a Prometeu. Ja veus que Zeus no cedeix davant de gent com tu.
El teu discurs és solemne i ple d'arrogància, tal com correspon a un majordom dels déus. Sou joves els qui acabeu d'estrenar el poder, i us creieu que viviu en castells i que us fan immunes al dolor. No he vist caure dos tirans, i he de veure en un tercer el qui ara senyoreja de la manera més ignominiosa i ben aviat. Et creies potser que tinc por i que els nous déus em fan tremolar? Lluny de mi. Au, vinga, apressa't a tornar pel camí per on has vingut perquè no t'assabentaràs de res del que em demanes.
Tingues present que ja abans d'ara, amb atreviments com aquest, tu mateix et vares guanyar aquests sofriments.
Sàpigues bé que jo no canviaria la meva desgràcia pel teu servilisme.
Veig que és preferible estar lligat a aquesta roca que ser fidel missatger del pare Zeus.
S'ha d'insultar els que t'insulten.
Sembla que presumeixes de la teva situació.
Presumir? Tant de bo veiés presumir així els meus enemics. I tu, entre ells, t'ho pots ben creure.
També m'atribueixes part de culpa en la teva desgràcia?
Breu. Ho diu aquells déus que em maltracten injustament després d'haver rebut beneficis per part meva.
En escoltar-te m'adono que pateixes una bogeria no pas lleu.
Desitjo tornar-me boig, si és de bojos odiar els enemics.
Pensador series inaguantable.
Ai de mi.
Zeus no coneix aquesta expressió.
Tot ho ensenya el pas del temps.
Tu encara no has après a ser prudent.
Cert. No hauria d'haver adreçat la paraula a un criat com tu.
Tinc la impressió que no diràs res del que desitja el pare. T'has burlat de mi igual que d'un infant, no hi ha dubte.
I doncs, que no ets un infant, més encara, més ingenu que un infant si penses assabentar-te'n d'alguna cosa per part meva? No hi ha cap tortura ni cap altre recurs amb què Zeus pugui obligar-me a revelar-ho abans que no em treguin aquestes cadenes infamants. Davant d'això, que caigui sobre meu la flama abrossadora, que tot l'univers es confongui i caigui un daltabaix amb neu de blanc plomatge i trons subterranis, perquè res no em farà dir a ningú qui ha de destronar-lo de la seva tirania.
Pensa si tot plegat t'ha de servir d'algun ajut.
Ja fa temps que ho sé, i ho tinc decidit.
Tingues valor, pobre boig, tingues el valor de pensar amb seny davant els dolors que t'afligeixen.
M'amoïnes endavades. És igual que insisteixis com les ones del mar. Mai no pensis que jo, i per temor a una decisió de Zeus, afluixi el meu tarannà i vagi a implorar aquell que tant ho diu, girant les meves mans cap amunt igual que una dona, per ser alliberat d'aquestes cadenes. De cap manera!
Em sembla que per molt que parli no en trauré cap resultat. Davant les meves súpliques no prens moderació ni t'asserenes. Mossegues el fre igual que un cavall domat per primera vegada i aguantes i lluites contra les regnes, però poses tota la teva força en un dèbil argument. I és que la tossuderia d'aquell que no pensa assenyadament no té cap mena de força per si mateixa. Si no fas cas de les meves paraules, mira quina tempesta i triple onada de mals inevitables et ve a sobre. En primer lloc, el pare destruirà aquest escarpat precipici, el tro i la flama del seu raig, i el teu cos quedarà soterrat, una abraçada de pedra t'acollirà. Després de força temps, tornaràs de nou a la llum. Aleshores el gos alat de Zeus, l'àguila sanguinària, amb voracitat farà del teu cos un esqueix enorme i et vindrà dia rere dia com un hoste no convidat a devorar el teu fetge negre. No esperis la fi d'aquest suplici fins que una deïtat es presenti com a substitut en aquestes penes i vulgui davallar a l'Hades tenebrós i a les obscures fundàries del Tàrtar. Davant d'això, reflexiona. Perquè no es tracta de cap amenaça fictícia, sinó de paraules ben exactes. Que la boca de Zeus no sap dir mentides, sinó que sempre executa les seves promeses. Tu mira-t'ho bé i pensa. No creguis pas que l'obstinació és, alguna volta, millor que un savi consell.
No em sembla que Hermes digui res d'inoportú perquè et demana deixar la seva tossuderia i practicar una sàvia prudència. Fes-li cas, que per un savi és quelcom vergonyós persistir en l'error.
Aquest ha pregonat noves que jo ja coneixia. No és un deshonor que l'enemic sigui maltractat pels seus enemics. Ja pot caure damunt meu el tirabuixó de foc amb el seu doble tallant, que amb el tros commogui l'èter i amb la fúria dels vents ferotges l'huracà faci tremolar la terra de les seves arrels, que les onades del mar amb brolla eixordador esborrin els celestes camins dels estels, que llenci el meu cos d'alta baix i que en els inflexibles remolins de la ineluctable necessitat el precipiti dins el Tàrtar tenebrós. Faci el que faci, no em podrà exterminar.
I aquí posem punt i final al programa número 70, que gaudiu de les vacances de Setmana Santa, reposeu, carregueu piles i, si és possible, que el bon temps ja s'acosta, sigueu feliços, salut, teatre i amunt el taló!